Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Benvolguts radioients. Sisè diumenge del temps de Pasqua. A nosaltres, qui ens defensa? L'Esperit Sant és el nostre defensor. Comentaris en reunions pastorals, després de valorar diverses tertúlies de programes televisius en relació al cristianisme i a l'Església. A nosaltres, qui ens defensa? Perquè certament els tertulians es centraven en fets negatius i en opinions força anticlericals, i pocs s'atrevien a defensar objectivament el fet religiós, el fet cristià i la mateixa Església. També constatem sovint que en les nostres trobades entre cristians es comenten les dificultats per viure i transmetre la fe en ambients religiosament indiferents i fins i tot contraris. Quan ens trobem amb moltes dificultats i fracassos en la nostra missió eclesial, sigui la que sigui, com a preveres, catequistes, responsables d'activitats pastorals, pares, avis, professors de religió, vivim la sensació d'indefensió o d'orfandat. Estem orfes o indefensos? Quan un cristià manifesta la seva fe, es troba amb un somriure irònic perquè se'l considera a vegades una peça de museu, algú passat de moda. Quan pensem en les nostres limitacions, pecats personals, les incoherències, els pecats i febleses de la nostra església i el que se'ns demana, quedem desconcertats, perplexos i atemorits. Quan sovint ens adonem que els criteris de comportament que tenen prestigi en la societat no s'assemblen a les propostes de l'Evangeli i en són contraris, podem dubtar que el nostre camí com a deixebles de Jesús sigui el millor per la vida, la realització personal, la felicitat. Qui ens garanteix que la comprensió evangèlica cristiana de la vida és la que més és adequada a la nostra condició humana i la que respon a la recerca del que més desitgem? En les comunicacions, reflexions i comentaris dels personatges importants segons el món, poques vegades hi descobrim creients convençuts. Aleshores, tenim la sensació que els que la societat escolta i segueix no ens ajuden amb el seu testimoniatge, al contrari, i de nou l'exclamació: no tenim qui ens defensi. Tanmateix, quan planifiquem les activitats pastorals de les parròquies, institucions, grups, aparentment dona la impressió que tot depèn de nosaltres, de les nostres possibilitats, recursos, organització. Semblantment, succeeix quan revisem i valorem el que hem fet, adonant-nos dels resultats aconseguits. Aleshores, ens podem culpabilitzar i enyorar com tenir més encert. També podem pensar en qui ens ajuda i defensa. D'alguna manera semblant, aquestes eren també experiències dels primers deixebles. Per això Jesús, mirant-nos, ens repeteix avui: si m'estimeu, guardareu els meus manaments. No us deixaré orfes. Pregaré el Pare que us doni un altre defensor, l'Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ens cal estar ben convençuts d'aquesta decisió de Jesús, quan insisteix que no ens deixarà orfes i demana al Pare que ens doni un altre defensor, l'Esperit de la veritat. Certament, és gràcies a l'Esperit defensor que ell és present entre nosaltres, que podem estar ben convençuts del valor de la nostra fe, que sempre tenim qui ens defensa, perquè són els senzills els qui en saben i no els savis importants. Hem d'estar convençuts que l'Esperit ens assisteix en l'exercici de les nostres responsabilitats i ens dona coratge. Atenció, mai podem valorar del tot els resultats del nostre treball, perquè també cal comptar amb l'acció de l'Esperit. Per això, malgrat totes les dificultats, no ens podem sentir ni orfes ni sense que ningú ens defensi. No podem tenir millor defensor. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Darrere de cada gota de llet, de cada préssec, de cada pera, de cada tall de carn.
Darrere de cada glop de vi, de cada litre d'oli que ens ha arribat a taula aquestes últimes setmanes i a l'esforç dels nostres pagesos, ramaderes i pescadors per una alimentació de qualitat.
Gràcies, gràcies.
Gràcies.
La compra de proximitat ens beneficia a tots. Ara, producte local.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen.
Doncs senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Comença en aquests moments Delicatessen, com sempre, per una gentilesa de Caixa Fòrum i Fundació La Caixa. Us parla Toni Guerrero. Avui no estem fent la ràdio des de casa, però seguim aquí, naturalment, i estem aquí als estudis de Ràdio Estel, el Fèlix Serraclara. Per tant, Fèlix, benvingut.
Bon dia i bon diumenge, Toni.
Bueno, avui tindríem que començar, naturalment, doncs, fent un article. En aquest cas, prefereixo fer-ho mano a mano, si et sembla tu bé.
Aquí estic.
Bueno, doncs jo només vull dir una cosa, que desitjo, bueno, envio una forta abraçada i el meu condol a tots els oients que ens estan escoltant i que han patit aquesta epidèmia amb la mort d'algun ciutadà, naturalment, d'algun familiar... de la... en fi, etcètera, etcètera. I després també enviar una forta abraçada a tots els professionals de la sanitat, estimat Fèlix Serraclara. Bueno, per tant, fins les 2 de la tarda, que comencem ara, en aquest moment, fins les 3 de la tarda, doncs, Delicatessen. A la sintonia de Ràdio Estel i també ens estan escoltant Andorra, també una abraçada forta pels els oients, els ciutadans de la Vall d'Aran, que també escolten durant les 24 hores Ràdio Estel. Doncs, Fèlix, tu què els hi vols dir als nostres oients?
Pues jo els hi desitjo un bon diumenge, que hem de confiar, hem de tindre esperança, hem de tindre ànim, hem de mantindre l'ànim amb aquesta situació que s'està allargant molt més del que esperàvem i del que desitjàvem, però hem de tindre sempre l'esperança de que ens en sortim i que ens en sortirem.
Doncs, Félix, anem a començar amb música, el Delicatessen, i és un tema musical en molt delicatessen, perquè els nostres oients també ens han demanat que tenien ganes de poder escoltar una cançó de Luis Miguel. Doncs aquest temps, Fèlix, és temps també i dies d'emociones, d'emocions. Hem escoltat una cançó que molts oients s'hauran emocionat, aquesta cançó de Luis Miguel, Yo que no vivo sin ti, i aquest títol de cançó, no sé, em dona una idea. Antoni Bolins, és estimat psicòleg.
Bon dia, Toni.
Encantat. Bueno, aquest diumenge suposo que...
No podem viure els uns sense els altres. Tant...
Doncs mira, perfecte, amb el que tu ens estàs dient, i què opines o què significat emocional pot tindre aquest títol? Repeteixo, Jo que no vivo sin ti.
Aviam, amb la clau que està expressat a la cançó, evidentment, parla de la idealització de l'amor romàntic, però segurament amb la encreuada que ens trobem ara podríem donar un missatge humanista per la prevenció de la pandèmia, que seria que sense la prevenció dels uns no podem garantir la salut dels altres. Per tant, tots, curiosament, per viure, necessitem que els altres visquin bé per nosaltres, perquè és la manera d'estar nosaltres bé amb ells. O sigui que, curiosament, aquí entraríem en una altra lectura de l'amor, a l'amor humanista, la capacitat que hem de tenir tots de, precisament per respecte i estimació al proisme, salvaguardar la nostra salut amb les mesures de prevenció. I tot això segurament, Toni, després ens ajudarà a revaloritzar l'amor romàntic, però ara estem a l'amor humanitari, a l'amor humanista. Tinguem cura de cadascun de nosaltres i això garantirà el benestar de tots plegats.
Anem amb una altra cançó, Antoni Balinches. Aviam què et diu, no? Jo crec que, d'alguna manera, poder nosaltres vam ser en alguna època de la nostra joventut una mica bohemis. Què et diu la bohème, o el significat de la bohèmia, a nivell psicològic?
La bohème, la bohème la cantava, si no recordo malament, era el Bécot, o era el...
Charles Aznavour,
El Charles Aznavour, salta. El Charles Aznavour, una cançó genial. I la bohème, com sinònim de viure la vida nocturna, viure la vida bohèmia. Jo crec que a la vida hi ha un moment per cada cosa i cada cosa s'ha de viure al seu moment. La bohèmia ha de ser per la joventut, per aprendre de la vida, però sense malversar la vida. Tant de bo tots puguem recordar una època de bohèmia i després que això ben reciclat ens porti a una època de maduresa. Hem d'aprendre de la vida i, evidentment, no podem viure només amb teoria les coses, sinó que hem d'aprendre de les coses que vivim. Tant de bo la bohème ens serveixi per després, amb l'època de la maduresa, recordar el passat des d'un present ben assimilat que ens projecti cap a un futur desitjable.
Escoltarem de seguida la bohème i també el Charles Aznavour, però abans que res, demà dilluns, doncs canvien moltes vides, vides vull dir a nivell personal, a nivell social, a nivell professional, dintre del problema que tenim, de la pandèmia. Quin consell, Antoni Balinches, com psicòleg, els hi dones als que demà tornin a sortir al carrer, algun d'ells a treballar? Bueno, es té que fer...
Ja que ara recordàvem un gran mestre de la cançó francesa, si em permets, ho diré amb una reflexió, aforisme italià, que segurament ara ens seria útil a tots, a italians i ciutadans del món.
Doncs molt bé, Antoni Balinches, psicòleg, una forta abraçada.
Sí.
Que finalitzis bé, siguis feliç aquest diumenge i fins la propera setmana.
Correcte.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème,
ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Doncs, senyores i senyors, quin delicatessen de cançó i, naturalment, quina interpretació del Charles Aznavour. Ens ha convidat a cantar. També hi ha molts oients amb molta delicatessen musical i que els agrada cantar o participar en alguna cançó o les cançons que escoltem a la ràdio, no? Félix Serraclara, estàs d'acord amb això?
Completament d'acord, Toni.
I Charles Aznavour et porta també més d'un record, no?
Sí, i tant. Charles Aznavour, la bohème, sobretot, ens porta aquell perfum de París, eh? I, com deia el Bolinches abans, perfum de joventut.
Bueno, doncs tenim una altra delicatessen. Digue'ls-hi als nostres oients de qui es tracta.
Pues es tracta ni més ni menys que d'Emilio Gutiérrez Cava.
Emilio Gutiérrez Cava. Querido amigo, querido Emilio, feliz domingo y buena tarde.
Buena tarde y feliz domingo, sí.
Me encanta hablar contigo, Emilio. Bueno, ¿cómo lo estás pasando como confinado?
Pues, personalmente bien, porque yo tengo muchísimas cosas que hacer en mi casa. Escribir, leer, oír música, y bueno, lo único que echo de menos a veces es el aire de la calle, ¿no? Pero como el aire está un poco enrarecido, es mejor no salir. Así que lo estoy pasando, no tengo ninguna aprensión a estar encerrado. Esa especie de claustrofobia que naturalmente entiendo en otras personas, en mí no se da.
Estos días tenemos tiempo para muchas cosas, pero también hay momentos para meditar, para poder pensar. Emilio,
sí.
Tú habrás pensado muchas cosas. ¿Puedes destacar alguna? No sé, tendrás tantas cosas para poder contar, y he tenido la suerte que me las has contado muchas veces en mis entrevistas, pero bueno, ¿en qué has pensado? Por lo menos un par de cosas.
Pues una de ellas he pensado en la irresponsabilidad, en la falta de empatía de muchos de mis conciudadanos que siguen saltándose todas las normas de la pandemia a la torera, ¿no? Me ha hecho pensar mucho en quién me está rodeando, ¿no? O quiénes me están rodeando, y sobre todo el concepto que tienen de los demás y de sus familias incluso. Y yo creo que hasta que no hasta que no se lo tomen en serio, entre comillas, es grave la situación, ¿no? Y eso me ha hecho pensar bastante, me ha hecho meditar bastante. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho es el silencio de las ciudades, el silencio en el que puedo oír los pájaros, incluso ahora ya en estos días de mayo, pues las golondrinas en el cielo. A mí eso me parece conmovedor en ciudades grandes como es el caso de Madrid, donde me encuentro ahora mismo recluido.
Y cuando abres la ventana de tu casa o te asomas al balcón, sí, ¿en qué has pensado?
Pues en que es primavera, en que el mes de mayo es un mes hermosísimo, en que hace años yo me bañaba en las playas de la Costa Brava o empezaba a meter el pie, digamos, en el agua fría del Mediterráneo en esa época del año, en que todo eso me falta, y me falta evidentemente, como a todos nosotros, la libertad de movernos. Pero que, bueno, es comprensible que en esta situación tan excepcional pues tengamos que estar así. Pero sí, cuando abro la ventana pienso en el mar azul, en el mar azul cuando el cielo está azul, y en el mar gris cuando el cielo está gris.
Te voy a contar una cosa, Emilio. Tengo el placer y la suerte de tener una mesa contigo desde hace tantos años. No hace falta decir los que son. Pero como ahora vemos mucho la televisión y seguimos el cine, he tenido unas alegrías muy buenas porque, por ejemplo, mis nietos, incluso también algunos de mis hijos, me han llamado en algún momento y me han dicho: papá, estamos viendo una película de tu amigo. y realmente me he sentido feliz porque esto se está multiplicando, Emilio. No tan solo películas tuyas, sino el estudio que hacíamos aquí en Barcelona, en los estudios de Miramar, Estudio 1. Allí yo creo, si no me falla la memoria, que fue cuando nos conocimos, ¿no? Pero bueno, no me siento muy feliz de seguir siendo tu amigo. Pero fíjate tú el éxito que tiene el cine español, y apareces tantas y tantas veces tú y tu familia, como es natural, ¿no? Pero realmente esto, por mi parte, te lo digo, Emilio, es un reconocimiento total al 100% como persona, como actor. Realmente esto no es fácil de conseguir. Tú estás satisfecho, me imagino, ¿no, Emilio, de lo que te estoy diciendo?
Hombre, yo me siento... Te agradezco muchísimo tus palabras. Uno no sabe nunca lo que los demás le estiman y a veces se da uno cuenta. Y bien, eso es algo muy agradable, sobre todo muy reconfortante en según qué momentos, como estos, ¿no? Los que no sabemos cuándo va a levantarse otra vez el telón de tantas cosas. En estos instantes siempre es algo muy reconfortante esas palabras.
Emilio Gutiérrez Cava, la familia Gutiérrez Cava. ¿Estáis todos bien, no, en primer lugar?
Afortunadamente sí, Julia está muy bien. Está sola, lleva todo este tiempo sola en su casa y eso pues siempre es preocupante para todos nosotros, tanto para mi sobrina, nieta Irene Escolar, como para mi sobrino. Pero bueno, en cualquier caso estamos bien todos, afortunadamente.
Hablando de la familia, ¿cómo fue, y bueno, yo me imagino que los oyentes también, de que sea así, el éxito artístico de la familia Gutiérrez Cava? ¿Cómo nace, cómo empieza, Emilio?
Bueno, es muy largo. Yo he escrito un libro sobre ese particular que, bueno, está en las librerías y está en internet, que se llama El tiempo heredado, ¿no? Y ahí cuento un poco toda la peripecia familiar de cómo se ha llegado aquí. Pero yo creo que mi generación, la de mis hermanas, ha resumido un poco todo lo que las generaciones anteriores no tuvieron de reconocimiento, en algunos casos público, ¿no? Porque, claro, los medios de comunicación eran muy escasos, era solamente el teatro y a veces el cine, ¿no? Y tanto mi tía Julia Cava Alba como mi madre Irene Cava Alba, como mi abuela Irene Alba o como mi tía abuela Leocadia Alba, creo que han encontrado un reconocimiento a lo que ellas hicieron a través de lo que nosotros nos está dando la sociedad hoy en día. Por eso cada premio que recibimos en este momento Julia y yo, aunque desgraciadamente Irene ya no está, es un poco un premio para esas generaciones anteriores que nos dieron su sabiduría y su forma, buena forma seguramente de hacer las cosas.
Cuando termine todo esto, ¿en qué estás preparando? Me imagino que tienes más de un tema o de alguna cosa. ¿Qué vas a hacer profesionalmente hablando o qué desearías hacer, Emilio?
Bueno, tengo muchas cosas. Es que en este momento todos son proyectos que están en el aire. Hay una cosa que no estaba en el aire, que es un homenaje a Galdós, una obra de Alfonso Zurdo que se llamaba Galdós enamorado y que íbamos a hacer María José Goyanes y yo, representando un poco a la figura de Emilia Pardo Bazán y de Benito Pérez Galdós. Pero eso supongo yo que se tendrá que hacer en octubre o noviembre y sobre todo se hará en las Canarias, en las Islas Canarias. Y luego también tengo una propuesta que es la de Educando a Rita, que me ha hecho Blanca Marcillac. Uniríamos dos apellidos más o menos conocidos en el teatro español, el de el Marcillac y el Gutiérrez Cava. O sea que hay varias cosas en perspectiva.
Cuando te encuentres con María José Goyanes, le das un beso de mi parte, porque ahora estoy recordando que también nos conocimos, fíjate tú, la época de aquel teatro tan bueno que veíamos en televisión. Ahora, cuando termine la entrevista, Emilio, me gustaría que, si puedes, si lo puedes hacer, ten un minuto de silencio y dame el titular de lo que te gustaría pensar o proyectar con ese minuto.
¿Perdón, con ese?
Con ese minuto de silencio que te vas a pensar, un titular.
Un titular con ese minuto de silencio.
Que pensarás en muchas cosas, pero bueno.
que todo esto termine de una vez.
Emilio, un fuerte abrazo.
Un grandísimo abrazo, Tony.
Feliz domingo.
Gracias.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echo the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written subway walls, tenement halls, whispered the sound of silence.
Doncs ha fet el silenci, Fèlix. Sí. És important, de quan en quan poder pensar, estàs meditant i dius, bueno, ara vull entrar en silenci, no? I vull pensar... Sempre penses una cosa, no? Que el silenci també ens pot fer por. però que en aquest cas no crec que sigui. Bé, el que sí estan desitjant els oients de Ràdio Estel i de Delicatessen és que comencem amb el tema Liri. I, bueno, tu ja m'estàs informant, estem els dos treballant plegats, doncs que els oients volen, i els agrada molt escoltar sarsuela, no? Ara, avui és un Delicatessen de veritat, de veritat, de veritat, el que anem a escoltar, no? Bueno, sempre són Delicatessen, però bueno.
Jo, per avui, pels nostres oients de Ràdio Estel, he triat avui pues, una sarsuela molt popular a Catalunya, perquè és de les sarsueles amb el text, amb el llibret en català. Es pot parlar de sarsuela en català o de sarsuela catalana. Sarsuela en català, de fet, aquesta de cançó d'amor i de guerra, perquè està escriure no per un català, sinó per un valencià, el mestre Martínez Valls, que va tindre un gran èxit amb aquesta sarsuela cançó d'amor i de guerra. I de la cançó d'amor i de guerra, pues, és una sarsuela que es desenvolupa els amors de la Francina i l'Eloi amb un transfons de Revolució Francesa, al Vallespí, que és aquesta zona catalano-francesa de la Catalunya francesa, i aquests nois pues, es declaren el seu amor amb un duet, que és el duet de la Francina i l'Eloi, que us proposo escoltar.
de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
Missatge del doctor Gaspar Alomar Serrallach. La medicina del present i el futur marcada per el coronavirus. Entra al metgetruca.cat. El doctor Alomar i tot el seu equip de seguida parlaran amb tu. Aquesta és una nova guia a la ciutadania per poder contactar i parlar de seguida amb un metge. Recorda, al metgetruca.cat.
Benvolgut, Fèlix, com es nota que estem en directe? Hem estat ara, fins ara, les darreres setmanes, estaven, doncs, confinats i realment, doncs, hem pogut fer el programa. Gràcies, naturalment, als nostres tècnics i el Toni, per exemple, avui, o un altre dia pot ser el Jordi, o pot ser el propi Xavier, que és el responsable també de tota la part, diguéssim, de coordinació de la programació, i realment ara estem en directe. Us parla el vostre amic Toni Guerrero, repeteixo, està aquí amb mi també el Fèlix Serra Clara, i estem fent un especial avui de Sarsuela, que ens l'heu demanat. I clar, quan fa ara uns minutets que el Fèlix deia avui anem a escoltar Cançó d'amor i de guerra. Clar, molts de vosaltres haureu pensat podrem escoltar coses que nosaltres desitgem, perquè Cançó d'amor i de guerra és un verdader delicatessen. Però, bueno, els minuts que ens queden anem a intentar, pensant sempre en els nostres oients, Fèlix, doncs que puguin escoltar al màxim d'aquesta fantàstica obra, d'aquest fantàstic delicatessen.
Molt bé, pues sí, seguim doncs amb Cançó d'amor i de guerra. Acabem d'escoltar el duet de la Francina i l'Eloi amb les grans veus del Josep Carreras i de la Montserrat Caballé, poder els dos més grans artistes que ha donat al país al món de la lírica internacional. I d'aquesta sarsuela pues, també m'agradaria compartir amb els nostres oients un dels fragments més populars que conté, que és la sardana del Vallespí. Martínez Valls va tindre, diguem-ne, l'habilitat amb aquesta obra, Cançó d'amor i de guerra, de combinar perfectament els seus coneixements de gran música clàssica, és a dir, hi ha molts moments d'aquesta gran sarsuela que tenen ecos fins i tot wagnerians de la música romàntica alemanya, però combinada amb elements folclòrics de Catalunya, no? I això, pues, poder és un dels ingredients que ha donat aquesta sarsuela tan d'èxit i que sigui tan volguda a casa nostra, no? Doncs, Toni, si et sembla, pues, podríem escoltar aquesta sardana del Vallespí amb la veu de la sempre nostra benvolguda i sempre recordada diva Montserrat Caballé, que ja fa uns anys que ens va deixar.
Thank you.
Pérez, quin èxit. Per això serveixen també, diguéssim, totes les noves tecnologies, les redes socials, l'internet, el WhatsApp, etc, etc, que tu el portes molt bé, jo no el porto tan bé. I, bueno, èxit. Èxit pels oients que aquest diumenge estan escoltant Delicatessen des de Ràdio Estel i molts conduint. Molts conduint, per tant, aquests que esteu en cotxe escoltant Delicatessen i, com sempre feu, escoltant Ràdio Estel, molta precaució. Molta precaució a la carretera. Fèlix, ara que m'agradaria, fixa't, si m'agradaria apropant-se amb una altra delicatessen de les nostres vivències i de la nostra estimada Catalunya. M'agradaria apropant-se al Pirineu.
Bueno, pues si vols apropar-te al Pirineu, ho podem fer perfectament a través també de Cançó d'Amor i de Guerra, perquè té un dels seus números més preuats, la romança Pirineu. Cançó d'Amor i de Guerra, sarsuela estrenada a Barcelona el 1927 al Teatre Nou de Barcelona. Va tindre tant èxit que en algun moment es va simultanejar les seves representacions amb quatre teatres a Barcelona alhora. El Tívoli, el Bosque, el Pompeia i l'Olímpia, tots teatres d'aleshores importants de Barcelona. Estrenada, com deia, el 1926 sota la dictadura de Primo de Rivera, els seus autors, no de la música, sinó del text, Lluís Capdevila i Víctor Mora, van tindre que fer retocs perquè a la censura de l'època no li acabava d'agradar. Però, bueno, després van fins i tot tindre de canviar el títol de Els soldats de l'ideal per Cançó d'amor i de guerra, amb la qual la coneixem aquests dies. Anem a escoltar aquest Pirineu, un dels moments més emotius d'aquesta sarsuela.
Come on.
Hem començat el Delicatessen d'avui, Fèlix, i hem recordat moltes coses, hem enviat missatges de la nostra estimació i el molt carinyo que tenim a tants i tants oients i a tantes i tantes persones. I m'agradaria finalitzar el programa, i tu estàs d'acord, com sempre, perquè ja ho hem comentat, doncs recordant els avis. Els avis que han patit tant amb aquesta pandèmia, i crec que hi ha una cançó d'un avi dintre de cançó d'amor i de guerra, no?
Sí, pues, em sembla una manera molt emotiva rendre homenatge a aquest col·lectiu de la gent gran, dels avis, que, com tu ben dius, han patit tant aquesta pandèmia, han patit la solitud, la major mortandat ha estat amb la gent gran, i tenim pues, una delicatessen, una romança que pot servir molt bé per aquest homenatge musical que volem fer als avis, que és fora la romança de l'avi Castellet de Cançó d'amor i de guerra.
Doncs, senyores i senyors, us ha parlat el vessamí Toni Guerrero. Naturalment, el Fèlix Arreglar, ja sabeu que és el productor també d'aquest programa i de moltes coses més. El Fèlix és un crac, com també és un crac el Toni Huguet, que ha sigut avui el nostre realitzador aquí per fer el programa. Una forta abraçada, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, i fins al proper diumenge, aquí, a Radio Estel, Delicatessen.
es la única riqueza que disposa el bel pastor.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web caplarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.